Toni Calvo, psicòleg, terapeuta familiar i director de la Fundació Galatea. Bon dia.
Bon dia.
Aquest matí hem parlat molt d'emocions. Hem vist una fotografia avui a la portada de molts diaris amb un home malalt de Covid-19, l'Isidre Correa, que hi va sortir de la UCI de l'Hospital del Mar, acompanyat pels sanitaris per anar a veure el mar. Precisament avui que es podem parlar d'emocions, de sentiments i d'estats d'ànim, és normal, després del que hem passat, que una imatge així ens emocioni?
Sí, jo crec que tota aquesta situació ens porta a un nivell de, diguem-ne, hipersensibilitat molt important. És moment de connectar amb moltes situacions, amb moltes emocions d'altres persones, amb molta facilitat, i, per tant, sentir que les nostres pròpies emocions doncs afloren. Això és, no solament és molt normal, sinó que també és molt bo, i és molt bo d'acceptar i canalitzar.
La hipersensibilitat pot ser en positiu o en negatiu. Ara estàvem parlant de política i parlàvem de que l'estat de crispació, per exemple, que estem veient a la política espanyola, bàsicament el que vam veure ahir al Congrés o la setmana passada al Congrés, diguem-ho que no és reconfortant. Estem vivint una etapa també d'excessiva crispació social?
Sí, sí. Aviam, un dels senyals precisament de tot el que està passant al voltant de la pandèmia és la crispació, la irritabilitat, diguéssim, l'enuig que ens acompanya tots nosaltres. Cadascú ho gestiona millor, ho gestiona pitjor, però si tinguéssim en aquests moments un instrument, una eina per poder valorar aquest estat de crispació, ja no solament en la política, sinó en termes generals de la ciutadania, veuríem que puntuaria molt alt. Insisteixo, una altra cosa és com això es canalitza, com això es gestiona, no? Evidentment, tot el que passa en l'entorn polític no solament no ajuda, sinó que jo crec que empitjora i intoxica, diguéssim, tota aquesta atmosfera, diguéssim, social.
Però la crispació d'ahir és política o el polític també l'empenta la crispació del que ha hagut de patir amb ell com a polític?
Miri, jo el que crec és que tots hauríem de fer un exercici, quan dic tots, vull dir professionals de la salut, de la política, ciutadans, empresaris, treballadors, qui sigui, hauríem de fer un procés de consciència i, per tant, també d'autocrítica i d'intenció de voler estar bé i de voler fer que la gent del nostre entorn també estigui bé. Això pot semblar una simplicitat molt gran, això que acabo de dir, però jo crec que fa falta un compromís amb nosaltres mateixos i amb la gent del nostre entorn de voler estar bé i fer que l'altre, procurar que l'altre també estigui bé, dintre d'un ordre, lògicament. Però dono la impressió que és tot el contrari. I que estem en un moment en què en moltes ocasions canalitzem malament aquesta ràbia, aquesta frustració, aquest neguit. I el que fem en aquesta frustració és col·locar la responsabilitat del meu malestar fora, i normalment amb algú altre que no sóc jo.
Val. Pregunto això avui, abans d'ahir, el doctor Benito Almirante, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'acabar la conversa que manteníem aquí al Món RQ, ens deia, dius que ara el tema de la pandèmia vírica està passant, en canvi ara rebrotarà la pandèmia mental. Estaria d'acord o no?
Home, jo crec que tothom, d'una manera o altra, estem afectats, estem intermediats per tota la pandèmia. Cadascú també, insisteixo, ho viu i ho canalitza a la seva manera, però tots estem afectats. I veurem a les persones que ho estiguin gestionant amb dificultat com ho expressen i com se'ls pot donar l'ajuda corresponent. És a dir, jo sí que crec que en aquests moments hi ha, diguéssim, una preocupació per la salut i per la salut mental de les persones que és molt i molt generalitzada. I és important que estiguem amatents, cadascú amb ell mateix i també amb la gent del seu entorn, per veure si cal fer alguna acció més enllà de la consciència de no trobar-se bé.
Anem a algunes de les consultes que hem recollit a través del WhatsApp del Món RQ, que és el 669-10-10-10. Per exemple, el Josep amb el tema de dormir.
El dia 21 d'abril va morir la meva mare pel Covid-19. No vam poder fer el dol. I des de llavors, i inclús abans, per les nits és impossible dormir amb uns somnis, unes pesadilles brutals. Què m'està passant?
Doncs, bàsicament, el que li està passant és l'expressió d'un patiment, entre altres coses i de manera molt clara, per la mort de la seva mare i per aquesta, diguéssim, aquest dol que, evidentment, si s'està fent, es deu estar fent d'una manera segurament poc convencional, i el que li està passant amb la dificultat de dormir, amb les pesadilles, és l'expressió d'aquest patiment. Per tant, novament, entendre això ens situa en poder-ho acceptar, però possiblement el que calgui, també en aquest cas, és rebre el suport o l'ajuda, potser també d'algun professional, per poder conduir, acompanyar, canalitzar bé o de la millor manera tot aquest procés.
La Laura.
Doncs jo tinc estones que estic fatal, que m'ofego, que sento que no arribo a tot. Tinc dues nenes de 4 i 7 anys, teletreballo de 8 a 4, el pare està amb elles fins les 2 i de 2 a 4 pues les col·loco a la tele, pobretes. Em sap molt greu, em sento culpable, però clar, és la manera que tinc de poder estar jo per la feina, perquè haig d'estar pendent fins les 4. A les 4 ja sí que plego i em sap greu, però ni feines de l'escola ni res, sortim i que ens doni l'aire una mica i bueno, l'ansietat està aquí.
Sí, jo qualificaria aquesta situació que descriu l'oient com de supervivència familiar. Són molts factors, són moltes coses que aquesta mare, aquesta esposa vol fer bé, com a parella, com a mare de les seves filles, com a treballadora, i lògicament conjuminar-les totes costa moltíssim. I per tant aquestes pujades i aquestes baixades. A partir d'aquí, per tant, entenent tot això, jo diria que primer cal ser conscient de la situació, segon, la intenció de fer-ho bé, i qui fa el que pot no està obligat a més, i després també tots aquells espais que pugui esgarrapar per estar bé ella, per cuidar-se ella, després per també poder cuidar a la parella, a les filles, millor que millor, perquè si ella no es cuida, això, diguéssim, no anirà bé. I també aplicaríem la premissa que hem dit abans, és a dir, intentar cuidar la relació amb els membres de la seva família perquè tothom se senti bé i també aquests membres de la seva família la vulguin cuidar amb ella.
Anem amb la Maria, amb el tema de les criatures.
Doncs per mi l'angoixa és teletreballar tots dos amb els dos nens petits a casa. S'ha d'atendre la nena petita, s'ha d'atendre els deures de l'escola del nen, que són 8 tasques setmanals, i tu has de fer la teva feina. I això és dins de casa un estrès, perquè a part s'han de fer les tasques de la llar, a part has de preocupar dels quatre avis i a part has d'anar a comprar, i es fan bastant angoixant tot plegat. Sembla que comença a veure la llum, però hi ha una mica d'angoixa i estrès permanent.
Jo m'atreviria a dir que si aquesta qüestió del teletreball continua amb aquestes circumstàncies, ens enfrontarem a unes dificultats afegides. És a dir, en aquests moments combinar tot aquest conjunt de factors per fer-ho bé i mantenint un nivell d'exigència alt és molt i molt difícil. Fer teletreball quan tens uns fills petits, quan tens uns avis amb els que has de cuidar, quan vols fer la teva feina, quan vols mantenir la família, tot això costa moltíssim. No hi estàvem acostumats, hem de revisar el nostre nivell d'exigència i segurament s'han de revisar, diguéssim, aquests plantejaments del teletreball, que de vegades jo dic que pot acabar resultant una mica un parany. Jo ja estic veient amb moltes persones que atenc que el que volen el més aviat possible és sortir de casa per anar a la feina a treballar. Aquest sortir et permet també, en aquest cas, tornar a entrar a la família amb les coses de casa d'una altra manera. És aquest descomprimir, diguéssim, que en aquests moments està tot concentrat a casa. Aquest és un tema, jo crec, que molt i molt aviat s'ha de posar sobre la taula amb els empresaris i amb els treballadors i s'ha de revisar molt a fons.
La Mercè.
Jo des del confinament m'he convertit en la cuidadora del meu pare, un senyor de 87 anys amb demència i que en aquest moment ha agafat una depressió per no poder veure la meva mare, que està ingressada a la residència. El meu pare anava al centre de dia ara i jo m'he convertit en la seva cuidadora les 24 hores del dia pràcticament. M'he traslladat a viure aquí, inclús faig teletreball. Si no obren centres de dies ni residències, com ho podem fer per continuar endavant?
Bé, és complexa i, en tot cas, sostenir-ho tal com ho explica és dificultós. Evidentment, jo crec que aquí cal posar-se en contacte amb els serveis socials o bé plantejar-se el suport de serveis d'atenció domiciliària que puguin complementar la tasca que fa aquesta filla amb el seu pare, no? Òbviament, entenc que la depressió del pare està sent tractada i és evident que ella s'ha de cuidar també per poder continuar cuidant. I en aquest punt segurament s'ha d'introduir aquesta tercera pota, que seria algun professional que pugui anar al domicili, diguéssim, a ajudar a disminuir tota aquesta pressió.
L'Aleix, porto 91 dies confinat sol. I la meva pregunta és: com trenco l'espiral que s'ha anat produint arran d'aquest confinament? Si bé al principi tenia moltes ganes de sortir, tornar al cinema, tornar a veure'm amb gent, m'adono que aquestes alçades no em representa cap al·licient el fet de sortir, que estic més bé a casa. I la tristesa ha anat en augment, i la desestabilitat emocional també. És a dir, puc estar relativament enèrgic de matí, però al vespre caure en picat, i això es queda bé cada dia.
Ui, això és molt curiós, perquè, perdó, hi afegeixo una dada, i això, Toni Calvo, pots fer el pack sencer, que és que cada vegada hi ha més gent, almenys amb l'entorn l'altre dia ho parlàvem, que tenia moltes ganes de sortir, i que ara, quan surt, el que té també té ganes és de tornar ràpidament cap a casa.
Sí, és un tema de que s'han adquirint confiança. O sigui, el fet d'estar tancat a casa, que sembla una qüestió bastant simple, és molt més complexa. I més, perquè hem estat tancats a casa per un virus desconegut, molt amenaçant, que ens ha causat molta i molta por i molta incertesa. Per tant, encara ara, els experts, diguéssim, a les notícies, el que ens van dient, que continuaran havent-hi moltes incògnites. Depèn de l'estructura de personalitat de cadascú, hi ha gent que, en aquest sentit, doncs, es defensa a vegades amb respostes molt més temeroses o molt més fòbiques, els hi costa molt més, diguéssim, agafar la confiança d'anar sortint. Fins i tot hi ha una tendència a l'acomodació. Aquest oient, fixeu-vos el que diu, on em trobo millor és a casa. Però, per altra banda, a casa cada cop està més trist. Jo diria que, en aquest cas, el que tocaria és, fins i tot, o bé per ell mateix, si té possibilitat, anar-se obligant, esforçant, diguéssim, a sortir, i si no, per descomptat, demanar el suport, l'ajuda d'algun professional que d'una manera molt més controlada, pautada, doncs pugui ajudar aquesta persona a anar adquirint aquesta major confiança. Perquè si no, insisteixo, entrem en una espiral, com ell deia, diguéssim, d'inhibició, de retraïment, diguéssim, d'aïllament social, que no interessa per res.
La Mercè.
Jo em sento trista. Els petits problemes diaris que usualment tenen els meus fills m'afecten moltíssim i m'angoixen. I em passo tot el dia donant-li voltes al cap i no, això normalment no em passava. Després de fer un esforç immens per motivar els meus fills, els dos universitaris, amb els dubtes de la universitat, amb els dubtes de l'edat, amb les neures de l'edat aquí a casa, i de donar-los optimisme i de tirar endavant, ara que ells ja estan acabant, estic caient en picat. Em sento molt trista i ho parlo, I ara que sortim i em retrobo amb la meva amiga de tota la vida, o parlem, i no passa res. La vida segueix igual, però em sento angoixada. No ho sé portar.
Maca aquesta confessió, maca.
Molt, molt. I a més, realment transmet, diguéssim, a la incomoditat, al malestar, al patiment d'aquesta oient. I fixeu-vos que aquí el que per mi és molt rellevant, que ha estat cuidant els seus fills, a la seva gent, intentar-los mantenir, diguéssim, en aquesta superfície de lluita, no? Ha hagut de fer molt esforç, i ara que segurament aquests fills i les circumstàncies en teoria han anat millorant, ara ja és més conscient de la seva situació, del seu esgotament també emocional, de la seva, diguéssim, tristesa. Bé, possiblement el que tocaria en aquests moments, primer, donar-se confiança, com dèiem abans, entrar en aquest procés d'anar adquirint confiança, i arribat el cas, per què no, el que dèiem també abans, buscar el suport, l'assessorament, l'orientació, l'acompanyament d'algun professional que a vegades permet desbloquejar aquesta situació d'una manera relativament ràpida, en molts casos.
Aviam, el Jordi parla pel seu fill i el Jaume també. Empalmem les dues consultes.
Tinc un petit de 5 anys que fa pocs dies va ser el seu aniversari i el seu desig va ser que acabés el Corora. I té malsons on diu que odia el Corora. Déu-n'hi-do, psiquellets.
Tinc un crio, bueno, tinc tres, no? Però el més petit, el de 9 anys, abans era un xiquet molt vital, i des de fa 2 mesos que va començar aquesta història, doncs que no vol sortir al carrer, que no en té ganes, només es vol quedar a casa mirant la tele. I, hosti, abans era un cul inquiet, i ara diu que no, que no, que prefereix quedar-se a casa. I no sé què hem de fer.
Jo crec que és molt important que en els dos casos el paper dels pares i les mares en escoltar, en connectar amb aquests sentiments, amb aquestes sensacions que tenen aquests fills, en validar-les. Quan dic validar-les, vol dir quan un fill et diu, pues mira, vull que s'acabi el coronavirus, pues dir-li, doncs tens raó, efectivament, tots tenim ganes. És a dir, no simplement dir-li, bueno, això ja passarà, sinó validar-ho, parlar-ho, contrastar-ho, donar-li solidesa doncs, aquest desig, o quan es tracta d'un temor, però a la vegada, a part de validar-ho, dimensionar-ho bé i ajudar-lo també i acompanyar-lo, perquè hi ha un paper i de responsabilitat paternal, maternal, en relació a aquests fills, d'acompanyar-lo perquè tot això, aquestes sensacions vagin evolucionant. Amb la mesura que això pot anar passant, doncs cap problema, si evidentment és un tema doncs, que no avança, novament també consultar amb alguns experts. I en el cas dels nanos, dels nens i les nenes petits, jo crec que és molt, molt important que el treball, moltes vegades fins i tot dels psicòlegs, es concentri més amb els pares i les mares a vegades que amb els nanos.
Hi ha la Núria, l'Eva, que està preocupada perquè està més irritable. Sobre aquest tema també hi ha gent que ens parla dels cops d'ira.
Hem estat confinats, el meu marit i els meus dos fills preadolescents, i jo he estat fent teletreball i continuo fent teletreball. Els meus pares també són grans. Estem tots bé. Durant el confinament era una muntanya russa, però ara de mica en mica m'estic donant compte que aquesta muntanya russa ha canviat d'estat. Ara estic sumament irritable. Em dono compte de que no sóc jo. M'irrito per qualsevol cosa, crido moltíssim, però no em surt la ràbia. No surt la ràbia cridant, no ploro. No ric, crido constantment. Estic molt irritada. És com si m'hagués enfadat amb el món i tothom té la culpa de tot.
M'agrada molt també com ho expresses, molt, molt il·lustratiu. Aviam, jo he hagut un confinament físic, però hi ha hagut un confinament emocional també. Hem hagut d'estar continguts, no? A casa, tancats, amb la família, i sent conscients en moltíssims casos que havíem de vigilar, no? En les relacions, perquè això no sabíem quant temps havia de durar. I no ens n'oblidem d'una cosa, i permeteu-me expressar-ho en castellà. El roce no solo hace el cariño, el roce también hace el desgaste. És a dir, les persones en una situació com aquesta, amb tanta tensió per sobre, que han hagut de conviure, han hagut de relacionar-se, han hagut d'improvisar, han hagut de sorprendre's, s'han hagut d'esforçar, tot això ha generat un desgast. I això són com les peces d'un motor. Si no les lubriquem bé, si no tenen l'oli corresponent, això es va gastant. I hem de poder ser molt conscients de la necessitat de cuidar aquesta relació, cuidar-la molt bé. Cuidar-la molt bé perquè tothom és capaç de dir que el més important de la seva vida, en la majoria dels casos, és la família, no? Ok, doncs hem de cuidar molt bé en aquesta família. A vegades sent molt tolerants, a vegades complaent i que et complaguin, cuidant-los perquè et cuidin, a vegades en silenci, a vegades acceptant i compartint les emocions, cuidant-ho molt, no simplement observant. No n'hi ha prou amb això.
L'Anna.
Jo crec que és molt important, insisteixo, ser molt conscients sobre la necessitat de cuidar-nos entre nosaltres.
L'Anna deia.
Jo quan surto al carrer o quan estic a casa tinc una sensació de mareig, com si acabés de baixar d'un vaixell, i no sé si això és normal o no és normal.
Bueno, evidentment, aquest és un tema que pot ser un símptoma, pot ser una somatització de la situació, però també caldria revisar si hi ha algun tema que té a veure amb la tensió arterial o amb algun altre aspecte més, diguéssim, de salut física. Però, evidentment, aquest mareig també podria formar part, diguéssim, del quadre d'estrès, a vegades, i d'ansietat que acompanya o ha acompanyat tot el tema de la pandèmia en moltes persones.
Toni Calvo, parlem la setmana que ve, perquè és que ens han quedat moltes, moltes, moltes preguntes, i també la setmana que ve m'agradaria que poguéssim parlar i ampliar un altre tema, que és el tema de, ara que deia de que en castellà deia el roce hace el cariño, però també hace el, deia,
el desgaste.
El desgaste. Doncs preguntar, perquè crec que d'aquí hi ha molta gent que pot sortir molt més unida, però també hi haurà moltes més separacions.
Sens dubte. El percentatge de demandes de divorci ha crescut un 20%.
Què diu ara?
Sí.
Un 20%?
Un 20%. Sí, sí.
Sí, és dir,
això és el que diuen els advocats de família. Vull dir, està al voltant d'aquest percentatge.
Un 20%. accent.
Bueno,
és igual, aviam, serà un 23 o serà un 15, és igual, però són molta gent, eh?
Són molta gent. Home, la convivència, entre cometes, amb una situació, diguéssim, de normalitat, no vinculada a la pandèmia, ja és difícil, però ens permet, i això és una de les paradoxes, no? És a dir, la convivència funciona quan tenim espais de no convivència, per dir-ho així, no? En aquests moments, a partir del confinament, hi ha hagut una convivència forçada, tensionada, que ha obligat a la gent a fer grans esforços per mantenir-se en nivells saludables de relació. En alguns casos això ha funcionat, en alguns casos s'ha sortit una mica malmès i caldrà reconduir-ho, i en alguns casos ha servit per donar-se compte que així no es podia continuar i, per tant, depenent de les parelles, depenent de les situacions, hi ha gent que ha dit, bueno, doncs prou. Aquella situació que a vegades els psicòlegs ens trobàvem després de les vacances d'estiu, setembre-octubre, on després de la convivència de les vacances doncs hi havia moltes parelles que es qüestionaven la seva continuïtat, ara això també ha passat amb el confinament, és lògic.
Per acabar, que són les 11 i un minut. El Pere Mas em sembla que vol fer una pregunta sobre el tema.
És una pregunta o comentari o punt. No sé si el doctor té constància, perquè jo en tinc constància de manera directa, de casos de parelles més o menys recentment separades que, en vista del confinament i que semblava que era una cosa que seria molt llarga, van decidir tornar-se a posar com una unitat familiar en un mateix domicili. I no sé si això, diguéssim, ho té estudiat, quines conseqüències pot haver tenit. Gent ja que ja havia fet el pas del trencament i que s'ha rejuntat per una qüestió logística.
Molt interessant el plantejament que fa. És a dir, no hi ha un estudi, però sí que hi ha un coneixement no d'un ni de dos, sinó de molts casos, per exemple, que en la meva situació i altres col·legues anàvem seguint, de parelles que s'havien decidit separar i, havent-hi fills pel mig, especialment havent-hi fills pel mig, han decidit, diguéssim, trobar una solució molt pràctica, molt operativa, fonamentalment en benefici dels fills, i compte, i aquí està la sorpresa positiva, han tingut en molts casos la capacitat de fer un confinament, diguéssim, sorprenentment bo i positiu i saludable en funció dels interessos dels nens.
Perfecte, queda clar. Toni Calvo, fins aviat, moltes gràcies de bell nou.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.